Ràdio Estel. Informatius.
Són les 5. Bona tarda. Us parla Pere Joantí Balcells. Els Estats Units enviarà 3.000 tropes a l'est d'Europa per les tensions entre Rússia i Ucraïna, segons publica The New York Times, citant fonts de la Casa Blanca. L'objectiu seria reforçar la seguretat dels països membres de l'OTAN a la regió. D'aquesta manera, els efectius militars es desplegaran sobretot a Polònia i Romania. Aquest moviment del president nord-americà Joe Biden arriba just un dia després que el president rus Vladimir Putin recriminés a Washington el rebuig a les seves demandes, entre les quals hi ha que Ucraïna no formi i part de l'OTAN. Ja hi ha més de 100.000 soldats russos desplegats des de fa mesos a la frontera entre Rússia i Ucraïna. I aquí a casa nostra, a Catalunya, al Parlament, la comissió de l'Estatut del Diputat, que havia de començar a les 4 per votar si cal mantenir l'escó del diputat de la CUP, Pau Juvillà, s'ha ajornat fins a les 6 de la tarda. Els grups independentistes no es posen d'acord sobre el contingut del text que es votarà. Anem cap allà, Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Esquerra, Junts per Catalunya i la CUP segueixen negociant el contingut del text que haurà de votar la comissió i que després serà portat al ple del Parlament. El desacord entre les tres forces ja fa que la sessió s'hagi hagut de posposar fins a les 6 de la tarda, quan inicialment estava prevista per a les 4. A la comissió s'haurà de ratificar Jaume Alonso Cuevillas, de Junts per Catalunya, com a nou president en substitució del seu company de partit, David Saldoni. Després s'haurà de votar el text que es presenti sobre si cal retirar-li o no l'escó a Pau Juvillà.
Gràcies, Judit. N'estarem pendents. I novetats en el cas Beagles. La Universitat de Barcelona confirma el sacrifici de 32 cadells d'aquesta raça previst per un experiment científic per desenvolupar un fàrmac antifibriòtic per tractar la fibrosi hepàtica i la mielofibrosi. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. La universitat s'ha defensat de les crítiques i ha manifestat que el contracte amb l'empresa Vivotècnia, investigada per maltractament animal, es va adjudicar després d'un escrupolós procés de licitació. Si bé és cert que avui en dia no existeix un mètode alternatiu a l'ús d'aquests animals que puguin substituir a la metodologia en aquest tipus de recerques. Per la qual cosa, la institució ha defensat que el projecte, que començarà el mes de març a la seu de Vivotècnia, compleix amb tota la normativa. L'estudi consta de dues parts, una primera on s'administrarà el fàrmac en 6 cadells. En aquest cas, la universitat també ha manifestat que col·laborarà perquè se'ls doni en adopció. Però després hi haurà una segona fase on es contempla l'autòpsia de 32 cadells.
Gràcies, Sílvia. I Greenpeace considera que la proposta de la Comissió Europea per etiquetar com a verdes les inversions en les energies nuclears i gas natural és polèmica i insta totes les entitats financeres a desmarcar-se de Brussel·les. En un comunicat, a més, poc després que l'executiu comunitari presentés el seu pla, l'organització ecologista titlla d'intent de robatori al projecte i denuncia que només busca satisfer dues indústries desesperades per mantenir el negoci. Greenpeace assenyala a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, com a responsable d'aquest cas i afirma que la proposta és l'acció de greenwashing, és a dir, de màrqueting verd més greu dels darrers últims temps. I Barcelona és la ciutat més cara de l'Estat per comprar un habitatge, segons un informe sobre el mercat de l'habitatge del grup Tecnocasa, i la Universitat Pompeu Fabra, la capital catalana, encapçala el rànquing amb un preu mitjà de més de 30.000 euros al metre quadrat, seguida de Madrid. L'informe també constata que és aquí a Barcelona on són més cares les hipoteques. I ara els esports amb Pau Massip.
Esport en directe. Acaba d'arrencar el partit de Lliga entre el Llevant femení i el Barça. Giraldez ha recuperat Alexia Putellas per a la trobada d'avui, però no l'ha treta de titular. L'11 plantejat pel tècnic és Ampanyos a la porteria, Marta Pereira, Mapi León i Rolfo a la defensa, Jenny Engen i Patri al mig del camp, i a la zona atacant hi ha Graham Oshoala i Lique Martens. Estarem pendents de com avança aquesta trobada i la Carla Buigas us en oferirà més detalls al punt i seguit. I pel que fa al Barça masculí, Dani Alves és el fitxatge del mercat d'hivern, que no serà inscrit a l'Europa League. La normativa de les competicions europees permeten inscriure un màxim de 3 jugadors. El Barça ha finalitzat el mercat d'hivern amb 4 noves incorporacions. A més d'Alves, hi ha Ferran Torres, Traoré i Aubameyang. I el brasiler, per tant, no podrà disputar el partit del proper 17 de febrer al Camp Nou contra el Nàpols. I encara amb actualitat blaugrana, aquest migdia s'ha fet oficial el fitxatge d'Aubameyang. El davanter ha firmat amb el Barça fins al 30 de juny de 2025, amb una opció de sortida pactada al juny del 2023. La seva clàusula de rescisió és de 100 milions d'euros. Ja ha estat inscrit a la Lliga i podria debutar aquest diumenge contra l'Atlètic de Madrid. També avui s'ha presentat Adama Traoré, que portarà el dorsal número 11 a la roda de premsa. El jugador s'ha mostrat agraït de tornar a casa seva en una nova etapa.
Gràcies, Pau. Ampliarem totes aquestes informacions i moltes més al punt i seguit amb Diana Silva. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé de Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Catalunya Cristiana estrena web, un portal més accessible, amb més continguts, més formats, l'actualitat que t'interessa. catalunyacristiana.cat, una nova web pensada per tu. Acompanya'ns. Aquest dissabte, excepcionalment, el programa Trotamundo serà a les 9 del matí, degut a la transmissió especial a les 11 del matí de la presa de possessió del nou bisbe de Terrassa. Podràs escoltar Trotamundos a les 9. No li perdis la pista. Aquest dissabte 5 de febrer, Trotamundos amb Miquel Mercadal a les 9 del matí.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Són les 5 i 6 minuts. Ens endinsem, doncs, a la tercera hora del nostre Tot anirà bé, aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Tot anirà bé i ràpid. De fet, rapidíssim, perquè, clar, què és una hora de temps? Una hora de temps és pràcticament res, no? Si ho haguéssim d'incloure en tota una història, una hora... No sé, Joan Anton Català, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Una hora? Res, no?
Va, depèn en què ho comparis. Fixa-t'hi que per alguns microorganismes o per alguns éssers vius, sí, una hora és tota la
és
seva
tota
vida.
És tota la vida, eh? Certament.
Per nosaltres una hora no és molt important i, lògicament, a nivell cosmològic, una hora és res, és un sospir.
Efectivament, sempre és subjectiu, tot plegat, no? L'enhorabona, Joan Anton Català, d'entrada. Bona tarda, gràcies per venir.
A tu per convidar-me.
L'altre dia l'Alberto Fernández hi feia referència a aquest llibre, aquí al programa, estic segur que vostès ho recordaran, perquè aquesta breu i atzarosa història de la vida fa una cosa complicadíssima, no? Que és resumir tota la història de la humanitat en una setmana.
Clar, a veure, és un intent de fer-ho, evidentment, més centrat en el que jo anomeno les grans casualitats de la vida. És a dir, tot allò que ha succeït a la natura, a l'univers, perquè avui tu i jo puguem estar xerrant aquí. I han estat moltes les casualitats, entre cometes, que han passat una rere l'altra. Tu les mires cadascuna d'elles i són extraordinàries individualment. Tu en canvies alguna
i
desapareixem.
La vida, nosaltres?
Per exemple, tu ara jugues a canviar i dius, mira, doncs voldria que els dinosaures no s'haguessin extingit.
Yeah.
Voldria que el Big Bang, el començament de l'univers, hagués estat una mica rona diferent. Voldria que els àtoms, en lloc de ser com són, fossin una miqueta variats, diferents... desapareixeríem immediatament. És a dir, no només nosaltres, sinó la vida, molta d'allò que coneixem, que anomenem vida, desapareixeria. I és quan tu t'ho mires tot en global i mires totes aquestes causalitats que dius, és fascinant. La vida és un fenomen absolutament fascinant. I d'aquí va venir la idea del llibre. Bé, jo n'havia escrit altres de divulgació, més centrats en temàtiques concretes, però des de feia molt de temps tenia ganes d'escriure això, un llibre que relati que afortunats que som.
Estava pensant que, en definitiva, això és un reflex mateix de també la nostra vida, no? Que és un cúmul de casualitats.
Total.
Un altre dia ho parlàvem, no? Si en lloc d'anar per un carrer vas per un altre, en lloc de trobar-te aquesta persona, trobes una altra.
Exacte.
Amb la qual cosa, com acaba el dia, ja és diferent amb tot el que això significa.
Sí, de fet, la ciència avui pensa, i això ja ens ve de la quàntica, pensa que vivim en una natura que és atzarosa per definició. És a dir, que l'atzar existeix, no hi ha res predeterminat. I, per tant, això que dius tu de tirar per la dreta o tirar per l'esquerra, també a nivell de les realitats, de les micropartícules, dels àtoms, també és tirar a la dreta o tirar a l'esquerra, i són simplement tirades de dau que fa la natura. I la vida, tal com va sorgir, per exemple, la vida a la Terra, sabem quan, però no sabem com, jo l'anomeno, en aquesta tirada que va fer la natura, tirar dos daus i treure tres sisos. És a dir, una cosa absolutament...
Això sí que és quàntic, no?
Sí, exacte.
Això sí que és quàntic.
Totalment. Dius, és impossible, doncs aquí estem, no? I és això, és en un univers que és atzarós, on poden passar moltes coses, la major part de les quals són contràries a la vida, són absolutament prohibitives perquè pugui existir la vida... Aquí estem. Aquí estem nosaltres i milions d'espècies habitant aquest planeta.
Sí, el primer titular del dia el tenim, no? Som fruit absolutament de la casualitat.
Sí, aquest seria el primer, per això el títol del llibre, que és breu i atzarosa, història de la vida, doncs és atzarosa, és el que dèiem. Jo el comparo, per exemple, imagina't un lloc, una tartera plena de pedres, i on hi ha nascut una floreta allà al mig. No hi plou quasi mai, però quan plou, un rierol d'aigua baix i rega la flor. Però abans no arribi la flor, aquest rierol d'aigua ha hagut de rebotar contra moltes pedres. En un rebot se n'ha anat a l'esquerra, amb el següent se n'ha anat a la dreta, i així fins que, per casualitat, per sort, l'aigua va a petar en aquella floreta. Si tu ara canvies una de les pedres del camí i l'aigua rebota de forma diferent, potser ni que plogui mai no li arribarà aquest rierol a la flor i la flor es pensarà i morirà. Doncs és una mica això.
Si hem d'explicar la història de la vida i ens situem en el minut 1 del dilluns, és a dir, allò que diríem encara diumenge a la nit, però que ja en realitat és dilluns, on estaríem?
Estaríem poc després del Big Bang, el que deies, una setmana còsmica, això és el que vaig utilitzar, ho vaig calcular, vaig dir, si tota la vida de l'univers fos una setmana, i ara fóssim al final de la setmana, com seria el relat d'aquesta setmana còsmica? Doncs el que deies, passat un minut, ja l'univers ja s'havia expandit moltíssim. En el minut zero, és a dir, a les 0 hores d'un dilluns, allà va començar la gran expansió de l'univers que hem anomenat Big Bang, que ens l'hem d'imaginar com si fos un globus, cura, perquè no dic que l'univers sigui esfèric, ni dic que sigui com un globus, és la forma que, pobre humans, podem intentar no marejar-nos i intentar entendre una mica rona, tot i estar limitats com estem, per intentar comprendre l'univers. I aquest globus es va començar a inflar. I això va passar en l'instant zero. En el minut 1 ja aquest globus hi era immens. Encara era molt calent, l'univers en aquell moment era molt calent, a milers de graus de temperatura, va començar amb bilions de graus, allà ja eren milers de graus, i encara no s'havien format ni tan sols els primers àtoms de la natura. I a poc, el desenvolupament que va anar succeint a continuació és que aquest globus, aquest univers, cada cop es va fent més gran, més gran. A més, ho va fer a un ritme perfecte perquè es poguessin crear els àtoms, i aquest ritme d'expansió hagués estat diferent.
Ja no s'haguessin creat els àtoms.
Exacte, per tant, tornem-hi, no hi seríem, però ni nosaltres, ni un planeta rocós, ni un arbre, ni una papallona. No hi havia res de tot això.
Quina història, és absolutament apassionant. Clar, tinc ganes de fer 50 preguntes que segurament es saltarien d'alguna manera. Ja li dic ara que la cosa anirà així, segurament, no? Perquè, clar, des d'aquest moment fins que, per exemple, apareix la Terra, els planetes, quant de temps passa?
Això, mira, creiem, més o menys, hem calculat que el Sol fa uns 4.700 milions d'anys que són aquí. Si ara mirem a l'univers, l'univers es va formar fa 13.800 milions d'anys. Per tant, el Sol és una estrella relativament nova, relativament jove, pel que són els estels. Els planetes es van formar tot seguit, molt pocs milions d'anys després. Ara potser l'oient dirà, com? Li diu poc a milions d'anys.
Sí, sí, no, no.
Però és així, és dir, quan parlem de l'univers, un milió d'anys no és res. Doncs pocs milions d'anys després de formar-se l'estel, el nostre estel, que és el Sol, es van començar a formar els planetes. El primer que ho va fer va ser Júpiter, després Saturn, els grans planetes del sistema solar, i a poc es van anar fent els altres planetes del sistema solar. Cadascun d'ells, cadascun d'aquests planetes, inclòs la Terra, són gladiadors supervivents d'una batalla que era a vida o mort, perquè els planetes es formen a partir de petites col·lisions entre diminuts fragments de pols còsmic, que ja esdevenen pedretes, després segueixen xocant i esdevenen roques, aquestes xoquen ja d'una forma més violenta per acabar formant roques més grans, finalment formen embrions de planetes i sí van creixent, però a cada impacte és una batalla a vida o mort. O menges tu a l'altre objecte, o l'altre objecte et menja i desapareixes.
És la història de la supervivència.
Correcte, no? I per tant, des d'aquest punt de vista, fixa-t'hi, la Terra, Venus, Júpiter, qualsevol dels planetes, són els supervivents, són els guanyadors amb cicatrius d'una mil i una batalles on la Terra va anar creixent a base de cruspir-se els seus rivals i agafar la mida que té ara, una mida perfecta també.
O sigui que, en definitiva, tot és la història d'una supervivència. És a dir, perquè nosaltres mateixos,
sí,
no? És
sí.
Aquell espermatozoide que guanya tota la resta, en definitiva.
Sí.
No?
De fet, la vida ens costa molt d'entendre. Fixa't que per no tenir, avui en dia, ple segle XXI, no tenim ni una definició del que és la vida. Jo, quan estudiava, n'hi havia una, aquesta ha anat canviant. Avui hi ha mil i una definicions i segurament cap d'elles bona o des d'un punt de vista que ens deixi còmodament sobre el que entenem per vida. És molt complexa. Però el que sí que creiem és que la vida és resilient. És a dir, la vida, un cop ha posat el peu, per exemple, en un planeta, en un indret, costa molt de fer-la fora. Aquesta vida evolucionarà i perdurarà. I si per fer-ho ha d'extingir, ha de crear extincions massives que extingeixin el 95% d'espècies vives perquè l'altre 5% que quedi surti més reixit, sigui més resistent, més resilient i es diversifiqui d'una forma més potent, ho farà. La vida és fascinant, des d'aquest punt de vista és fascinant. Fixa't que a l'Estació Espacial Internacional, per exemple, tenim uns bacteris que contaminen l'aigua que beuen els astronautes. Són uns bacteris que no són massa perillosos, són comuns, però els voldríem fer desaparèixer d'allà. No hem pogut. Hem intentat esterilitzar i sempre acaben apareixent a l'espai dins de l'Estació Espacial Internacional aquells bacteris. Hem agafat extremòfils, que són organismes simples que trobem aquí a la Terra, que n'anomenem extremòfils perquè viuen en condicions extremes, que mai no haguéssim dit que la vida fos possible. Hem pujat a l'espai mostres d'aquests extremòfils, els hem deixat fora completament a l'espai i durant 3 anys estaven vius.
Que fort.
Si no sabem res de la vida i quan
no
la mirem...
No sabem com ha pogut passar això, no?
No, i veiem que la vida això és molt resilient, molt resilient. La vida intenta lluitar per durar, per sobreviure, per evolucionar.
Dins aquest joc que marca aquest llibre, una breu i atzarosa història de la vida d'intentar entendre tot plegat en només una setmana, la creació dels planetes i l'aparició de la vida dins la Terra, ja, per on estarien? Seria dilluns? Seria dimarts?
Això seria
ja dimecres?
Fa 48 hores.
Fa 48 hores
va aparèixer la vida a la Terra, evidentment.
La vida humana.
No. Toni, vols saber quan fa que els humans estem en aquest planeta, en aquesta setmana?
Havia començat el programa ja, segons
mira,
com, no?
Vull dir... Mira, fa 9 segons que hi som.
9 segons.
9 segons. De l'escala còsmica, fa tan sols 9 segons que els humans habitem aquest univers.
Que poc importants som, eh?
Correcte. Bueno, però espera, deixa'm després puntualitzar-te
sí,
això.
Perquè
dius, en 9 segons tenim concentrada tota la nostra història, tot les coses bones i dolentes que hem fet, tot el que ens ha passat són només 9 segons de la setmana còsmica. I la primera cosa que et ve al cap és dir això, no? No som res, que poca cosa que som. I jo m'hi rebel·lo contra això, i li dic ara l'oient o el lector del llibre, i en el llibre ho explico, al contrari. És a dir, no havent de ser res, no havent de significar absolutament res, aquí estem.
Sí, per que tant, són la cirereta.
El fet de la vida és valorar la vida, no és valorar que afortunats que som, perquè no havent d'existir, existim. I estimem, tenim família, tenim amics, tenim projectes, tenim idees, ens emprenyem, també. Això és la vida. I és un regal. Aquesta vida és única i cal viure-la. I a més penso que si som capaços de valorar tot això que ha passat perquè estiguem vius i valorem la nostra vida, també serem capaços de valorar la vida dels demés i de les demés coses vives que hi ha. I això ens fa millors a tots i protegeix de tota la malifeta que estem fent l'exisena extinció massiva, que ens estem carregant milions d'espècies vives, perquè simplement no les valorem, perquè són peixos, són insectes, són plantes que ningú para atenció i són organismes vius igual que nosaltres.
És molt interessant perquè quan abans parlaves d'efectivament aquestes grans extincions que sovint el que feien era afavorir a un 5% de les espècies, remeto la teva explicació, jo estava pensant, si efectivament en aquests moments estem fent això, quin seria el 5% de les espècies beneficiades?
Clar, el problema no ho sabem.
Perquè no està tan clar que siguem nosaltres. No,
en absolut, en absolut. Jo també et voldria dir, i en parlo en el llibre de l'emergència climàtica també, que seria com aquesta sisena extinció o part de la sisena extinció massiva que alguns experts pensen que estem visquent en aquest moment i que és la provocada pels humans. No sabem on conduirà. Només sabem que segurament quan l'home ja no hi sigui, quan per mèrits propis nosaltres ja no habitem aquest planeta, si vingués algun visitant, imagina't, d'aquí 100 milions, 200 milions d'anys, algun visitant de fora i analitzés la Terra, trobaria les restes de 6 grans extincions massives. 5 són les que coneixem nosaltres, les hem trobades. La més darrera, dels dinosaures, fa 66 milions d'anys, que no només els dinosaures, va eliminar el 85% d'espècies vives del planeta.
Déu-n'hi-do.
T'imagines? 85%. I ens va deixar nosaltres, els mamífers, perfectes perquè poguéssim, no, evolucionar. La sisena la trobaria també. I seria, creiem, la que en aquest moment estem vivint, que és la provocada pels humans, des de la nostra aparició, però d'una forma moderna molt més exponencial, que és tot l'impacte que estem fent en els nostres ecosistemes.
D'aquí això que deies de mèrits propis, no? Una extinció per mèrits propis, no? Que es podria dir fins i tot el capítol així, no?
Sí. Mira, hi ha una altra cosa que és xula de pensar, que és com és que encara no hem captat senyals d'altres civilitzacions a l'univers, no? I aquí hi ha diverses explicacions. N'hi ha una que és dramàtica d'explicació, però que la tenim sobre la taula, que és que potser les civilitzacions en el nostre ADN ja tenim codificada l'autodestrucció, de forma que no arribem a perdurar tant com per deixar empremta en l'univers, com per deixar senyals clares en l'univers de que nosaltres hem estat aquí, no?
Però això vol dir que som part d'un procés.
Bueno, seria el procés de la vida. És el que dèiem abans. Mira, jo no sóc creient, també ho explico en el llibre. Jo no penso que hi hagi cap pla premeditat, simplement que les coses per atzar han succeït i afortunadament han succeït d'una manera que ens permeten a nosaltres ser aquí. Tot i això, quan parlo, m'agrada parlar de la natura com si fos algú. I dic, la natura ha fet moltes coses. La natura tenia un pla. Quan vaig a les escoles i els explico a les nenes i els nens com ens han fet les estrelles, estem fets de pols d'estrelles, els dic, la natura tenia un pla, que era fer persones. En realitat no ho crec. La natura no és res, és el que nosaltres anomenem un conjunt de coses, no? I encara això considero que ho fa tot més fascinant, perquè encara és més complicat, no? Perquè si tu penses que hi ha, i respecto totes les creences, evidentment, tinc companys científics que són creients, i cap problema, no? Clar. Però en el meu cas jo no ho soc, i llavors jo no puc recórrer a l'explicació d'un gran arquitecte o dissenyador, no? I jo haig de recórrer, l'única solució que tinc és recórrer a un fet de casualitats, que per casualitat s'han unit, perquè avui estiguem així, això és fascinant.
Fixa't que avui, quan hem començat el programa i parlant d'una qüestió completament diferent, com és el final de les mesures anti-Covid a Dinamarca, concretament aquí una de les persones que estava dins la tertúlia ha dit, home, a veure si aprenem el gran repte que tenim per davant, que és la lluita mediambiental. No? Justament perquè si alguna cosa ha quedat en evidència és la nostra absoluta vulnerabilitat davant la vida. No? Creus que ho aprenem? Creus que l'ésser humà té aquesta capacitat?
No, jo penso... Estem demostrant que no gaire, que ens costa aprendre. I normalment aprenem després de grans crisis. Mira les guerres mundials, mira que els pactes nuclears de regulació de les armes nuclears es van produir després de grans catàstrofes, de que utilitzéssim aquesta energia en contra de la pròpia humanitat. Malauradament ens costa molt d'aprendre i això ho estem veient amb l'emergència climàtica. La reflexió aquí, fixa't, també és... La gent pensa que l'emergència climàtica són un parell de graus amunt de temperatures, vol dir que més calor, molta més calor a l'estiu, un ambient, un clima molt més extrem... És que és molt més que això. I fins que no reflexionem, ens costarà molt reaccionar. L'emergència climàtica és fer que un món que és injust, que avui ja és injust, encara ho sigui més. Fer que hi hagi més pobres al món. Fer que hi hagi països que encara seran més pobres, gent que no es podrà protegir d'aquest clima i que, en canvi, els països més benestants, els que més diners tinguin, podran protegir-se millor. Vol dir desertització de grans zones de la Terra. Vol dir fam. Vol dir malalties. Vol dir grans migracions de població per, d'una forma... intentar accedir a una vida més digna i vol dir més guerres. Això és l'emergència climàtica.
Tot això ens porta una pregunta que és gairebé una obvietat, però que em veig obligat a fer-la. Per tant, tot això el que significa, evidentment, és que l'home és el pitjor enemic de si mateix.
Absolutament. Ho acabes de dir. Jo penso que sí, som el nostre pitjor enemic. Nosaltres mateixos, bueno, només cal que...
Perquè ho sabem, d'altra banda, perquè tot això que s'has dit no sabem.
Absolutament, no estem descobrint res nou. Però, tot i això, encara ho neguem, eh? Encara molts es giren d'esquena i volen mirar en un altre lloc i fan els lobbings de pressió perquè seguim utilitzant combustibles fòssils i neguen les evidències científiques que avui el món científic no nega en absolut, no? De que estem en ple procés de, ja no de canvi climàtic, d'emergència climàtica, de que la cosa la tenim aquí accelerada. Potser també un element important de reflexió, pel que ens escolti, és, i tot això que hem explicat, nosaltres ja no ho veurem, ho veurem a penes. Els que ho veuran són els nostres fills i els fills dels nostres fills. Aquest és el llegat que els estem deixant. Nosaltres hem viscut en un entorn fantàstic, i més aquí a Catalunya, no? No ens podem queixar de res, estem en un món de cultura, de geografia, de clima, vaja, som molt afavorits. Però tot el llegat que nosaltres passarem a les generacions que venen serà molt diferent en aquest, molt diferent. Com et dic, un clima més extrem, viure en un món socialment pitjor, això és molt fort, èticament és molt fort, no? Viure en un món on hi hagi cada cop més pobres, on hi hagi diferències de classes socials molt bèsties, on veiem que la gent s'ofega a la Mediterrània i cada cop passarà més perquè intenten accedir, com dèiem abans, a una vida més digna, que tenen tot el dret a fer-ho.
Però fixa't que està pensant una cosa, i tot això és nou, eh? És aquest tipus de conversa. És veritat que l'home és el pitjor enemic de si mateix, però també és veritat que l'home ha generat, per exemple, que puguem parlar de l'ètica i que puguem fer-nos aquest plantejament que estem fent ara mateix, no? I fins a quin punt, quan parlem de la selecció de les espècies, no pot formar part d'això, una extinció d'una part de la humanitat en base a l'altra?
Totalment. Mira, has dit dues coses, jo penso, molt importants. La primera és que l'home també ha fet coses molt bones.
Molt bones.
És a dir, som capaços del millor i del pitjor.
Exacte.
Quan hi ha una crisi, responem. I traiem la solidaritat en col·lectiu, perquè en individual sempre la podem treure, però en col·lectiu som capaços de treure aquesta solidaritat. Malauradament no ho fem sempre, no ho fem a temps, i se'ns oblida. Un cop hem superat les crisis, tornem a la nostra rutina, al nostre dia a dia, i allò que ens va impactar i que ens va marcar tant, sembla que ja no ho haguem passat. Això és la primera cosa. La segona cosa, i és molt interessant, és que potser tot això també forma part del procés evolutiu. I potser som aquí perquè, i la natura ja ho sabia quan ens hi va posar, no? Tornem a allò de la natura, ja ho sabia, no?
Sí, sí.
Ja ho sabia. I per tant, bueno, formem part d'un procés. A vegades la gent diu... destruirem el planeta. No, perdoneu, no, nosaltres no destrossarem el planeta. Pobres de nosaltres. Què ens hem cregut? Quina manca d'humilitat. Nosaltres destruir un planeta que ja hi era abans que nosaltres hi fóssim i que seguirà després que nosaltres marxem? No, no, no. El que estem malmetent és el benefici de la nostra
entorn.
Vida.
Correcte. Exacte, exacte.
Com vivim. El planeta li és absolutament igual. A l'univers li és absolutament igual el que nosaltres fem o deixem de fer. A vegades dic, si al final del dia, de la nit, a la paradeta de l'univers, algú toqués un botó i eliminés no només la Terra, sinó tota la nostra galàxia, això és un bilió de planetes, perquè et facis una idea, quan fessin l'inventari de la botiga de l'univers, a la nit ningú no ho trobaria a faltar, que falten un bilió de planetes en aquest univers, entre ells la Terra.
No m'ho imagina tampoc qui serà l'ésser que has de dir aquí
no,
a fer aquest tipus d'inventaris, no? Escolta'm, clar, clar, tot això parteix d'aquest llibre que es diu Una breu i atzarosa història de la vida, que és per devorar-lo, realment, com estem comprovant ara mateix. No deu haver estat gens fàcil com a exercici. Ara parlàvem que aquí el confinament, com a tanta i tanta gent, mm-hmm. ha estat molt inspirador, no?, perquè han estat moltes hores on, efectivament, la gent que, en aquest cas, doncs, us dediqueu a escriure, heu pogut apostar. Però has optat per una temàtica difícil i per un exercici realment complicat. Quina feinada fer aquest llibre,
a
no?
A veure, sí, és dels llibres que he escrit, aquest és clarament el més complex d'ells.
Clar.
Com deies, el tema del confinament, de la pandèmia, la primera part de la pandèmia, em va donar temps. També t'haig de dir que em va donar una situació mental i emocional perquè estàvem tots molt fotuts. Encara ho estem, però en aquell moment recordo aquelles sensacions que tots teníem...
Desconcertats.
No? Total, no, i veient clar. Que es moria la gent, i què passarà, i que no sabíem ben bé, i tancats a casa, no s'havia passat mai, anaves al supermercat i semblava... No,
no, no, i que a més no sabies, amb la qual cosa sorties al carrer, no sabies per on podia venir la amenaça.
Sí.
No?
I per tant, això em va donar també la capacitat emocional de dir, s'ha d'escriure un llibre sobre la vida. És a dir, hem de valorar cada segon d'aquesta vida. El que dèiem, també això ho anem perdent. Passem la crisi, tant de bo aquesta la superarem, tant de bo, i d'aquí 10 anys ho recordarem i estarà escrit en els llibres d'història, però nosaltres continuarem la nostra vida. I sí, que de tant en tant recordarem, recordes quan estàvem confinats i que vam dir que havíem d'aprofitar cada segon d'aquesta vida? Tant de bo fóssim capaços d'aprendre la lliçó, no?, i aplicar-la, però sempre tirarem endavant i continuarem les nostres rutines. Això és el que em va donar l'entorn per escriure aquest llibre, que realment és complex, perquè aquí hi ha física, hi ha química, hi ha biologia, hi ha geologia, les plaques tectòniques han jugat també a favor de la vida, hi ha tot el tema del procés bioquímic, de desenvolupament de la vida... Bueno, no sé, feia molt de temps que el volia escriure, mai no trobava el moment ni la forma de fer-ho, i mira, la pandèmia em va ajudar a començar i el vaig acabar, doncs, bueno, he trigat força en aquest llibre. El vaig acabar, si no recordo malament, el setembre de l'any passat.
El setembre de l'any passat serien les últimes microsegons.
Res.
No, ni microsegons.
No sé, que va, nanosegons, no sé si ni ho podríem mesurar.
Ja veus.
De la història de l'univers.
Ostres, 3 hores de ràdio són...
Ja veus.
Amb el que costa omplir-les, eh?
Des d'aquest punt
de vista.
Ja
veus tu la feinada, tant que es queixa aquí tothom, i en realitat es queixen per no res.
Clar, clar, tot depèn de la perspectiva.
Certament, escolta'm, l'enhorabona.
Gràcies.
I de veritat, moltes gràcies per venir.
A vosaltres, per convidar-me.
Quina estona tan agradable. Torna algun dia, sisplau.
Sempre que vulgueu,
ja ho saps. Molt amable. Gràcies.
Gràcies.
El Joan Anton Català, amigó, una breu i atzarosa història de la vida, des del moment zero fins al planeta que habitem avui. Quin llibre, oi? Fem una pausa i ara ja saben que el que anem a fer és obrir aquella reflexió setmanal d'entrada, la que el que volem és anar a caminar una mica per la vessant més amable, més divertida, més simpàtica de la vida, que és l'experiència amb els clients, no? Bevent una mica d'allò de veritat el client té sempre raó? De veritat? No està tan clar. Ara en parlem, com sempre, cada dimecres, aquí al Tot anirà bé. Tornem de seguida.
Ràdio Estel.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Comprant a Renfe amb ventilació t'estalvies pasta, molta pasta. El que no t'estalvies és carregar amb les maletes de la teva germana o que la teva mare t'acompanyi, tant sí com no, fins a l'andana. O que t'agafi una soneta ben bona quan tu el que volies fer era llegir. Però bé, t'estalvies pasta. I això està molt i molt bé. Perquè ara, a Renfe, si compres els teus bitllets amb ventilació, aconsegueixes un preu millor. I assegura canvis i anul·lacions per una mica més. Només per a trens AVE, Alvia, Euromed i Intercity. Entra a renfe.com i descobreix-ho.
A Catalunya volem un servei sanitari més fort. Per això fem una inversió en sanitat pública de 5.000 milions d'euros addicionals els propers 5 anys. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. A l'hivern, pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
I passa un minut de 6:15 i aquí estem, el Tot anirà bé, amb en Gerard Socarrats. Com estàs, Gerard? Bona tarda.
Molt bona tarda, Toni. Molt bé.
Sabaneta intensa de clients o no?
Menys de l'esperat, però bueno, no ens podem queixar.
Sí, eh? Sí. Mira, m'han posat a la pauta que ets propietari del bar. Dic, no és propietari de cap bar, no? És el director del Pepa Tomate. Exacte. No? Està molt bé. Cristian Navarro, bona tarda, Cristian.
Què tal, bona tarda, Toni.
Tu ets el propietari del taxi, no?
Bueno, jo sí.
Veus?
Sí, no som un grup.
Com ha anat la samareta?
Bueno, fluixa.
Fluixa, poca feina, fluixa. Aquesta setmana?
Està costant de començar l'any, l'està costant. Sí? El gener ha sigut durillo, el febrer també...
Sí, bueno, però deixa'm que ho digui. L'altre dia parlàvem de com efectivament les aerolínies de low cost estan pensant que Espanya serà la que capitanejarà el retorn del turisme.
A veure si és veritat.
Això és una magnífica notícia per tu,
tots
no?
Tots confiem en això, i tant.
Sí, eh? Quina edat tens tu, Cristian?
Jo tinc 39.
Ui!
Quasi. Aquest 2022 faig els 40. Sí,
aquest 2022...
Sí. A l'octubre, ja us avisaré. Si
com ho portes? Com ho portes, això?
Bé. No tinc gaire els problemes de crisi de 40. Bueno, espera que no ha arribat. A veure si arriba l'octubre i va parar.
De moment, deixa'm que et digui. Sí, no? Tu, Gerard, encara ho tens lluny, això, no?
Bueno, una miqueta, 33.
33. Sí. Ah, però ja ho veus venir.
Jo ho veig.
Ho veus venir. Sí, sí. Estan allà els 40.
Sí, no? Si estic més a la vista, ho veig venir, sí.
Sí, és que avui ens hem trobat un article a La Vanguardia que en parla de la crisi dels 40, no? Però no com aquella cosa tonteta que té l'article, no, sinó com una cosa realment seriosa en la que la persona, de sobte, se n'adona que s'ha fet gran i entra en el que diu aquest article l'època més infeliç de la nostra vida, que no està en els 40, sinó m'ha fet molta gràcia això també en els 47.
Ostres.
O sigui, que tu encara pots respirar una miqueta.
Tinc marxa.
Exacte. Anem a parlar un moment al respecte. Ens acompanya Rafael Sant Roman, és psicòleg d'IFEL, una plataforma de benestar emocional i suport psicològic per persones i organitzacions. Què tal, Rafael? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Molt bé, preocupats. Aquells que encara no han arribat als 40. Alguns ja ho hem passat, o sigui que no hi ha problema, però és així? És realment la pitjor època, la més infeliç de la nostra vida?
Bueno, a ver, yo como todavía no he llegado, estoy ahí ya viéndolo venir de cerca también. Todavía me queda un poquito. Entonces no puedo decir a ciencia cierta que sea la más infeliz. Y de hecho yo creo que por la gente de 40 que voy conociendo y que he conocido últimamente, lo pongo en duda que sea la más infeliz. Yo creo que es una edad estupenda, como lo puede ser cualquier otra, o puede ser una edad terrorífica, como lo puede ser cualquier otra.
Bueno, pero digamos que hay una serie de connotaciones que uno puede entender ligeramente, ¿no? Es decir, no sé si os ha pasado, alguna vegada que ya algún nen us parla de vostè. Per exemple, perquè la primera vegada que et parlen de vostè, mira el Cristian, la primera vegada que parlen de vostè, Gerard, el mal rotllo de dir, però a mi per què m'estàs hablando de usted, no?
Una gerra d'aigua freda, clar, un dia de desembre
molt fred. El tiempo pasa, no? És una mica això, no?
Sí, sí.
Et fas gran.
Sí, sí. Senyor, senyor.
Senyor, senyor. És veritat, és o no és veritat, això?
Aquesta és pitjor.
Se le ha caído esto, señor.
Se le ha caído esto, señor. Dice, sí, la juventud, y no la encuentro, ¿no? Porque, claro, ese es el primer, digamos que es la primera señal. Luego viene el resto. No? Us ha passat?
Sí.
No sé si alguna cosa que et preocupi especialment, alguna pata de gallo, alguna arruga inesperada...
El mal d'esquena.
El mal d'esquena.
No sé el Cristian si ha sentat tantes hores al taxi, però el mal d'esquena és el primer que dius, ja aquí no hi retorno.
Se'n diu aixaques.
Sí, no?
No, sí, és veritat, els aixaques. Cristian, tu com ho portes?
Jo, el meu primer senyal d'alerta va ser un dia que vaig pujar a l'ascensor de casa, baixant del pàrquing que venia de treballar, i vaig veure una petita... cana a la patilla. Però és que ara, igual no m'ho veieu, però és que ara tinc unes quantes ja. A les dues. A dalt no, però aquí baix comença. Sí, sí.
Sí, no? És complicat el pas del temps, no, Rafael? No és fàcil, i además en una societat, no sé, mi sensación es que somos cada vez más jóvenes de mente, ¿no? Es decir, nos cuesta sentirnos mayores, la ropa, la manera de actuar, la tecnología, el hecho de que hay mucha gente también que se separa a una determinada edad y por tanto recupera todo una serie de hábitos de salir, de ligar y demás, todo eso hace que nos sintamos con una edad que seguramente ya no tenemos, ¿no?
Sí, a ver, esto daría para una reflexión tan amplia, pero a veces podemos pensar que somos cada vez más jóvenes de mente o quizás que somos más inmaduros, que no es exactamente lo mismo, ¿no?
Bueno.
Pero sí que es cierto que, pues como se dice habitualmente, pues los 40 de ahora no son como los 40 de hace 20 años, ni los de hace 40, ni los de hace 100, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista... en cuanto a la salud, en cuanto al momento vital, en cuanto a las posibilidades que tiene una persona todavía a los 40 o entre sus 40 y sus 50, son muy amplias en comparación con cómo se vivían y cómo se interpretaban los propios 40 y los ajenos hace un tiempo. Pero yo creo que hay que ser conscientes de que, hombre, 40 ya no son 20, a muchos efectos, pero punto número uno, ni les hace falta,
yeah,
ni muchas veces los echamos de menos, ni tampoco los 40 son 80. Es decir, esta cosa como de que ya estoy acabado, soy un señor mayor, pues tiene mucho de actitud también.
Totalmente de acuerdo, pero es verdad que hay un día en el que la vida te envía mensajes, ¿no?
Sí.
Se llama la cana mensajes. En la patilla, como decía Cristian hace un momento, o yo recuerdo una nit que vaig sortir, a mí siempre me había agradado, mira cómo lo digo ya, sortir sol, por ejemplo, a la nit, a mí me encantaba entrar en un bar, yo sol, la meva copa, de fet, es pensaba muchas vegades que era un secreto, imagina't la historia, es veritat, eso. Y yo recuerdo un día que vaig entrar a una discoteca i vaig tenir la sensació de que tots els que hi havia allà podien ser els meus fills. I salir pies para que os quiero. És a dir, clar, no sé si heu tingut una sensació d'aquestes alguna vegada, encara no potser, no, Cristian? Però bueno, aquell dia és molt terrible, com tornes a casa, no?
Sí, sí, depèn del lloc que trepitgis, clar.
Tu surts a les nits o no?
Bueno, poc, però de tant en tant sí que surto.
Yeah.
I sí que tinc la sensació de pena a quin lloc vagis, de dir, ostres, si això sembla que són adolescents, tu, i jo...
Empiezo a ser el carroza, ¿no? El carroza és una expressió que ja no s'utilitza, no, diria jo? Bueno, no ho sé. El yayo, el... No sé.
Però estic d'acord que l'actitud és important, eh? Vull dir que...
Seguríssim. Sí, el que passa és que l'actitud no et pots confondre, perquè una cosa és la teva actitud i l'altra cosa també és com et veuen els altres. I tot plegat influeix, no? Gerard, tu què dius?
No, a mi això no m'ha passat perquè...
Encara no has tingut temps.
I que l'última vegada que vaig sortir de festa en tenia 30.
Fa 3 anys. Bé, com la majoria.
Bueno, exacte, clar.
Com la majoria, sí, sí.
Clar, clar, clar.
Sí, sí.
Perquè ara amb tot això de la pandèmia fa... Ostres, que no toco una discoteca 2 anys i pico.
Sí, sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. En fin, tenemos motivos para la esperanza, ¿no? Cuando el día, Rafael, que alguien se mira en el espejo y descubre la primera pata de gallo o la primera cana en la patilla que decía hace un momento Cristian, no pasa nada, ¿no? La vida continúa y hay años.
No pasa
años.
Nada. Es signo, como se suele decir, lo peor es lo contrario. O sea, si no te lo vas descubriendo, mala señal.
Vale.
Entonces... Pues esto hay que tenerlo en cuenta y no y sobre todo no tener miedo, yo creo, a las edades, porque cualquier edad es un buen momento para muchas cosas y un mal momento para otras y no pasa nada, no hay que caer en los clichés.
Claro, claro. ¿Cuántos años tiene Rafael?
Yo 38.
Ya se nota esto, se nota. Ya hablaremos dentro de unos añitos.
Va anotando. Sí.
Un abrazo, gracias.
Estoy
Rafael.
En mi crisis de los 38.
Norma,
gracias.
No, te quedan 9 años todavía hasta que vivas el peor momento, el momento más infeliz de tu vida, según dicen los estudios.
Vale.
Muchas gracias, Rafael.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego, adiós. Els clients saben que... Bé, l'edat dels clients, Christian, també marca completament la diferència. No és el mateix quan s'obre la porta del taxi i apareixen uns nanos amb 22 anys un divendres a la nit que uns senyors de 45 anys un divendres a la nit.
Està clar que les inquietuds són molt diferents, està clar que el moment en què es troben és molt diferent i això porta, evidentment, segurament moltes vegades al comportament, les converses i tot el relacionat amb això. I tant, i tant.
Te fan veja de tant en tant quan es pugen els nanos que els divendres... Treballes els divendres i dissabtes a la nit o no?
I cada cop menys, la veritat que cada cop menys, però també per el que deia el Gerard, perquè darrerament en aquests últims dos anys està tot l'oci nocturn parat i tota l'activitat nocturna parada, per tant, sí que abans m'allargava una miqueta, sobretot els dissabtes o divendres, però ara cada cop menys, perquè és que tampoc hi ha molta cosa, eh?
Tampoc no, eh?
No, la veritat que no, la veritat que no.
I tu, Gerard, notes molt la diferència al Pivatomate quan s'obre la porta i apareixen gent més jove o gent ja no tan jove?
Nosaltres és molt curiós perquè és depenent del restaurant. Cada zona de Barcelona té com una llei no escrita, sí. I canvia molt, depèn de la zona, la diferència d'edat es nota més o menys.
Sí?
Sí.
Curiós, això.
És molt curiós, sí. Per exemple, tenim un dels restaurants és a Mandri, que és el Pecata Pizza, que és un italià.
Sí.
I a la zona de Mandri, per exemple, ve gent molt jove, molt més jove que el reste del grup, i ja és el de sempre, no? No, jo te pago una quarta part de les braves i jo no sé què, saps?
Ui, no hem parlat mai d'això.
Ui, això és un...
Però aquest tema... Bueno, no hem parlat mai, vam començar la setmana passada, tampoc és que tinguem aquí...
Tens 2 hores de programa?
En diferents setmanes, sí. O sigui, no hi ha problema. Clar, és molt bo, això.
Sí, és... Perquè això t'agafa que una persona de l'equip està completament parada per un grup de 8, que pues això han de dividir una quarta part de cada cosa, quan bueno, que existeix Bizum i existeix el Ei, hoy pago yo, mañana pagas tú.
Això no existeix. No,
això, no, no existeix.
Això,
no
això ja no es porta, no?
Però això és més, jo crec que això és més un tema d'edat, perquè això amb gent d'una altra edat, que no tenen 17, 18, 19, doncs sí que es fa. Ei, avui pagues tu, demà pago jo, arrodonim. Uh-huh. Són 17 amb 83, 18... Saps? No, això amb 17 anys no existeix.
I el taxi? Això el taxi passa igual, no?
Jo he viscut molt això amb adolescents, sobretot aquest perfil de vespre, i normalment el que costa passar és que l'últim és qui paga el trajecte. Els adolescents ho fan molt, això, no? Pujant 3 o 4 i vas repartint, no? Vas fent el trajecte, però tu et quedes aquí, tu et quedes allà. Al final és una bona carrera, perquè, clar, has fet uns bons desplaçaments. I l'últim és qui acostuma a pagar aquest taxi. O s'ho donen pel camí, o un altre ja el pagues tu i tal. Llavors, què passa? Jo m'he trobat situacions que es barallen a veure qui és l'últim. Pots... No, millor començar per aquí. Jo veig que ho fan perquè no vol quedar l'últim a pagar.
O sigui, que en realitat el que fa el Christian el deslliga i aleshores li cobra, no?, directament.
Clar, jo proposo quina és la forma estratègica de fer aquesta ruta perquè li es pugi el menys possible. Vull dir, la ruta més ràpida no fem volta, però em dono compte que ells volen canviar-la en funció de qui no es vol quedar l'últim.
Home, perdona, això també... Clar, és que això també ja inclouria un altre... obriria un altre paper, és la gent amb morro.
Sí,
perquè
sí.
És veritat que no és que sigui la persona que no vulgui pagar, és que hi ha gent que li fot molt de morro, bueno, o no?
I simpes, i de tot, clar.
I els simpes hem de parlar.
També és que, te repeteixo, tens 2 hores de programa.
Bueno, sí, en realitat, escolta'm, això ha de durar molts dimecres.
Perfecte,
per tant, sí, tant.
Doncs mira, dimecres que ve els simpes.
Vinga, però hi ha molt de morro? És a dir, tu noteu vosaltres amb aquesta història molta gent o no?
Mira, jo t'he de dir que, per sort, tenim clients molt macos i que no tenim molts problemes. Sempre hi ha l'excepció que confirma la regla, no? Però... D'entrada tenim clients molt macos i que no ens tenim problemes. És més, al contrari, hem dies que, pues, amb això del Covid, no?, que hem tingut plantilles més reduïdes i que hem anat una mica més atrafegats, i a vegades se't descuida de cobrar una taula i et diuen ells, ei, cobra'm, sisplau, saps?
Yeah. O sigui,
en aquest sentit, jo crec que la gent, d'entrada, per norma general, 90% és molt noble.
Sí,
i això és d'agrair.
Christian, estàs d'acord?
Jo crec que en el meu cas, en el taxi, passa també molt poc. Vull dir, podem parlar d'aquests percentatges, però simples jo crec que en un taxi, ho desconec, però crec que pot ser més fàcil fins i tot que en el restaurant.
Però t'ha passat molt?
M'ha passat unes quantes vegades.
Però què fa, que la gent... Bueno, no vull donar idees.
No, clar, bueno, no, jo també estava pensant, a veure què diràs,
Deixa dir-te que no cal pensar massa per saber com es deu fer un simple un taxi. Vull dir...
Sortir corrents quan menys t'ho esperes, i què faràs? Deixar el cotxe enmig de la diagonal i sortir corrents darrere del client? Vull dir...
I també perquè probablement tampoc són quantitats com per jugar-se la vida. vida, no?
No, de fet, va haver un que va ser molt divertit, eh? Aquest sí que m'han recordat tota la vida.
Per què?
Els altres no m'han recordat tant, però aquest va ser que vaig pensar, ostres, quin crac, tu.
Però per què, per què?
Ostres, m'ha fotut, però s'ho ha currat el tio. Va ser anant de Barcelona, era una bona carrera, eh? Gran Via Balmes a Santa Coloma de Gramenet. Vull dir que eren els seus 20 euros o por ahí, eh?
Déu-n'hi-do.
Parlo de fa anys. I me'n recordo que un noi molt maco, vull dir, parlant pel trajecte, tal, vull dir, no, una persona correctíssima, eh? I, bueno, i al final, ostres, la targeta, la cartera, tal, no sé què, però ho va fer molt bé, eh? Vull dir, millor que ho estic fent jo ara, eh? I diu, bueno, et preocupi, tal, no, ostres, mira, deixa'm aquí, que és al bar de la meva mare, no sé què, et deixo la motxilla, et deixo tot, o sigui, que és una persona que no t'ho esperaves. Entra al bar, espera, sisplau, hòstia, em sap molt de greu, o sigui, una interpretació de l'hòstia, d'Òscar, eh? I, bueno, passen 10 minuts i em vaig començar a preocupar. Dic, ostres, dic, i entro al bar. Hòstia, perdona, un noi que ha entrat per aquí, diu, el de cada setmana. Era un bar que tenia una entrada per un carrer i tenia una sortida per l'altre.
Qui bo! O sigui, era un professional del Simpa.
Sí, total. Tal com va entrar, va sortir, però, escolta, 10 segons, eh? Vull dir, no va estar ja fent temps, no? I dic, hòstia, i la motxilla, tu? I vaig cap a la motxilla i no havia res, tu. I una motxilla als xinos que es compra per fer els Simpas. Vull dir que... Al·lucinant.
Sí, és una inversió. O sigui, en realitat, aquell senyor, el que li costa cada trajecte de taxi és una motxilla.
Clar, però vaig pensar, hòstia, per almenys s'ho ha currat, una interpretació de l'hòstia. L'entrega de sortida va ser una cara d'idiota que se'm va quedar parlant malament, al·lucinat, i, ostres,
clar,
vaig
que,
quedar...
Deixa'm que es digui una cosa, és que et pot passar, eh? És que et pot passar. Que sí, a mi això m'ha passat. I o tant, sigui, d'anar tal, i de sobte adonar-te'n que no portes la cartera damunt. I això passa. Què ha de fer una persona en aquestes circumstàncies?
Doncs...
Sentiu plorar.
Sincerament, jo, per sort... Tenim el cobro en el mòbil i si m'he deixat alguna cosa, doncs mira, pago amb el mòbil.
Ah, bueno,
perquè
clar.
Perquè el mòbil sí que no te'l deixes.
Clar, és veritat. Però no tothom té la targeta
sí,
posada al mòbil.
És veritat.
Jo, per exemple, encara no...
I els TPV es feien més que una escopeta, eh?
També.
Ja sabeu que les cobertures dels TPV...
El TPV és la màquina.
La màquina de pagament.
La màquina de pagament. Sí. És veritat que teniu tots... tothom que conec que cobra amb TPV sí. És uns problemes sí. Brutals amb això,
per
no?
Per estar al segle XXI és una màquina una miqueta arcaica.
Escolteu-me, mireu, notícia d'aquests dies. Un client ha provocat una baralla en un restaurant de Castelló en negar-se a posar la mascareta. Un home de 30 anys va mantenir una acalorada discussió, justament per això, perquè es va negar, no? Va agredir els agents de policia i la va liar. Heu tingut problemes amb el tema de les mascaretes? O no?
Nosaltres, zero.
Zero.
El que sí que em passa és que o és blanc o és negre, és a dir, o estan tots superposats amb això de la mascareta i tal i qual, o de cop tens el típic dia que la gent... Perquè, com saps, les restriccions és que tu estàs a la taula i mentre estàs menjant pots estar sense,
sí.
Però si te'n vas al bany o et despasses per lo que sigui, per anar a la barra a demanar algú al cambrer o el que sigui, doncs te l'has de posar.
Clar.
Doncs llavors, Anxes Castilla. Yeah. I no me la poso i aquí això és... Aquí no hi ha Covid, no? I és com, bueno, anem a fer-ho bé. Anem a fer-ho bé perquè si no passen les coses que passen. Però de normal, no, la gent zero problemes.
I el taxi, Cristian?
El taxi, sí. El taxi, la mascareta ha sigut obligatòria tota la pandèmia, òbviament, segueix sent obligatòria. Ara, per fi, ja podem portar 4 clients. Fins fa molt poc només podíem portar 1, 2, 3, van anar canviant en funció dels decrets de la Generalitat, el Procicat. I en els darrers mesos sí que la gent s'ha relaxat, eh? Vull dir, és el típic que la porta per sota del nas, algú que se la deixa penjant de l'orella, hi ha diverses fases. I estrangers o gent que no és d'aquí, que realment tampoc sap exactament quina és la normativa, i això sí que es nota que és desconeixement, eh?
Yeah.
Però s'ha relaxat bastant el tema, i bueno, sí, ho recordes? Sí, jo ho recordo, però et poden reaccionar de diverses maneres, eh? El d'hòstia, sí, disculpi i tal... O el que et diu, mira, escolta, que no estiguis per hòsties, què tal? Bueno, llavors jo...
El xulito, no?
Sí.
Que és una mica... De fet, el punt nosaltres l'havíem agafat com el senyor o senyora amb capacitat de liar-la, no? Que això segurament sí que deu passar més de tant en tant, no?
Jo, quan l'Oriol aquest matí m'ha dit el tema d'avui, dic, quina m'ha passat a mi de grossa? I a mi la que m'ha passat grossa no ha sigut de... O sigui, me la va liar molt, però no va ser volent. Que és una anècdota molt, molt xula i vaig ràpid. Jo tenia un restaurant i de cop arriba un client
sí.
I se'm tira, però com que es tira en planxa una piscina, sobre la terrassa.
Ah.
Em tira totes les taules al terra, totes les cadires... bueno, un destreball i jo el veig i dic, aquest o va molt, molt begut o va drogat, algú li passa. Llavors jo truco a la policia i ell, tots els signes que em donava i tota la interacció era que anava molt, molt, molt posat d'algú.
Clar.
Llavors, bueno, arriba la policia i em diu, no, hem de trucar a l'ambulància. I dic, vale, ok. Truca a l'ambulància, venen i es veu que li havia donat un atac d'hipoglucèmia, una baixada de sucre brutal.
Ja veus.
i el pobre només venia a buscar algú de sucre al local. O sigui, prendrem un suc, donem alguna cosa, però no va arribar.
Clar, però no estava bé, efectivament, ja clar, veus.
Em van
ja
explicar que la glucosa no t'arriba al cervell i que, bueno, que actues així, que sembla que vagis drogat, però evidentment no ho estàs. Uh-huh. I va ser donar-li un suc, una injecció de glucosa, i què ha passat? On estic? Però m'havia destrossat tot, pobret.
Clar, és que deveu veure de tot, no? Absolutament de tot. Deixeu-me que saludi al Pol Torrents. Hola, Pol, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
He vingut una mica com una moto, accelerat. No, estic fent broma. Aquesta broma ja l'he fet des del primer moment a la redacció. Ho sento, Pol, que no ens coneixem com per començar així. Però el Pol Torrents és responsable d'àrea i producte Yamaha a Espanya, amb la qual d'aquí la broma. Què tal?
Molt bé.
També molt de contacte amb els clients, tu, no? Em diuen?
Ara no tant, però durant molts anys, sí, molt vinculat sempre amb el client i intentant ajudar-los amb tot el que demanen, que no és poc.
Avui no tindrem massa temps, perquè ens queden 6 minuts de programa. Hauràs de tornar un altre dia i en parlem amb més calma, no? Sobretot perquè estàvem en aquesta situació de quan el client l'embolica, d'alguna manera. El taxi, jo estava pensant si segons van passant les hores i segons va augmentant el grau etílic,
sí.
O del que sigui,
sí.
Això es nota?
Es nota moltíssim. És que jo crec que realment els companys que treballen de nit, i quan parlo de nit, parlo de tota la nit, de començar a les 6 de la tarda i acabar el torn a les 6 del matí, que és el torn de taxi de nit, són d'una altra pasta. Han de ser d'una altra pasta. Jo vaig treballar un any de nit, amb aquest horari. Ostres, fas un màster de supervivència, plenament, Vull dir, hi ha gent que va molt passada. Molt passada. Hi ha gent que va molt de bon rotllo, vull dir, també és veritat que a les nits estàs molt més desinhibit i molt més de bon rotllo, però qui va de mal rotllo va de mal rotllo i tens situacions molt, molt violentes, molt violentes. Un cop tens una persona dintre del cotxe, a veure com la fots fora, Depèn del panorama que tinguis. Vull dir que és complicat.
Sí, no, jo et dic que t'ho vaig explicar la setmana passada, que havia anat en el seu moment a fer un reportatge un dia. Vaig passar tota la nit al seient del davant del taxi i vaig al·lucinar amb com canvia un taxi. Totalment. Segons qui puja, no? Puja totalment. I baixa, és que canvia radicalment.
Totalment. L'hora crítica és a les 6 del matí. Quan tanca les discoteques, surt tothom en tromba i ahir és el que porta tota la nit bevent. Bueno, cuidao, jo sortia a treballar un diumenge a les 2 del matí i surten els de l'after, Aquells porten des de la tarda...
Però encara hi ha afters?
Bueno, com deia el Gerard, amb la pandèmia ja, la veritat que no sé quants quedaran en peu, però, hòstia, havia un molt, molt mític allà a Castelldefels,
que sortien
enmig de l'autovia allà a buscar taxi.
Veig que el Pol, el tema afters, el controla, perquè no...
No.
M'ha semblat a mi, no?
El tema cotxes. Sí, perquè jo durant una temporada, o durant uns anys, fa bastants anys, vaig estar treballant també en el sector de l'automoció, i era una marca reconeguda d'automòbils, i com a bon venedor, doncs, el que havies de fer era... a deixar provar el producte. És a dir, la millor manera de vendre un vehicle en el seu moment era deixant-lo provar.
Deixar-lo provar, clar.
Correcte. Però, clar, això té una contramesura, que és que estàs seient el cotxe de copilot amb algú que no saps com porta el vehicle, no?
Uf.
I encara recordo, doncs, per la carretera de la Conreria, allà darrere a Badalona...
Por favor!
Sí, perquè a més ella es pensava que era bo, aquest és el problema.
Ja. Això passa sovint, de tota manera. Sí. Jo és que conduzco muy bien, no? Sí. D'alguna manera.
El que fos necessari per aquell client.
O sigui, que la teva relació amb els clients ve donat pel tema cotxes i motos.
Sí, històricament, el sector del motor, sí.
I com som quan anem a comprar un cotxe o una moto?
Som gent que ho sabem tot, o que ens pensem que ho sabem tot.
Ja, o sigui que en qualsevol altre aspecte, no, diríem?
Sí,
no?
Sí.
Ja, deu haver passat de tot a tu també, no?
I més.
Tens el teu top 10 d'experiències o...?
Bueno, aquesta està bé, llavors hi ha una cosa que és molt simpàtica ja per acabar, perquè tampoc vull allargar-me gaire, que és en el saló de l'automòbil o la fira de la moto, sempre acostuma a passar una mica el mateix, no? Que és quan el client vol veure el producte i no només no en té prou en veure'l, sinó que l'ha de tocar. I fa un triple toque, que dic jo, que és sempre el mateix, que és pugen a la moto, donen gas, no sé si estan calculant el recorregut de gas que té la moto, apreten l'embrague, suposo que també estan mirant si funciona bé o no funciona bé la maneta d'embrague, i llavors quan baixen fan un copet amb la punteta del peu a la roda, suposo que per mirar les pressions del pneumàtic, sí. I això es repeteix, és un patró que es repeteix.
De veritat?
Sí.
O sigui, és embrague, gas i
bueno,
copet.
Bueno, toquen aquestes tres coses.
Sí. Interessant, no? Sí, què toquen els clients quan arriben al Pepa Tomate? A on donen la patada?
Fins ara toquen el mòbil, en plan, no te digo, passa por COVID, ostres, que m'he deixat la mascareta, el no sé què.
Déu-n'hi-do. Mira, un client simula asfíxia en un bar de Màlaga per no pagar el compte. Veus, tot ens porta el mateix, no? Segura, la gran picareta l'interès que ve per aquí, pel no pagar, no?
Bueno, el que dèiem, hi ha gent que és autèntica, autèntic crac, s'haurien dedicat a la interpretació, s'haurien d'haver dedicat. Hi ha gent, el món dels actors s'ha perdut molts bons professionals.
A tu sí que no t'ha hagut de passar coses d'aquestes, no simpes quan et vas a comprar una moto. Bueno, pots accelerar, però vaja, és poc probable, no?
En el món de l'hoteleria sí que vaig estar una temporada i també hi havia alguna anècdota important, però suposo que aquí són els reis, són els de l'hostaleria.
No, però l'anècdota important, deixa'm dir-te, aconsegueixes tota la nostra atenció.
Sí?
Tens algun titular que vulguis per acabar?
Estàvem a la recepció una nit d'aquestes que ens tocava fer horari nocturn i van venir dos clientes que teníem a l'hotel, que era un hotel d'aquest tipus boutique, a Passeig de Gràcia, i el que ens van demanar era el que vindria a ser un 360, un servei 360. Ens van demanar lloc per menjar, companyia per anar a aquest lloc i de més, i altres coses. No? I són situacions aquelles que et planteges si has de fer-ho o no, i bueno, pel client s'ha de fer tot. Hem despenjar el telèfon.
No, el que estic pensant, diu, són aquelles situacions que et planteges i jo anava a dir, què veu fer? Però ja ho ha respost ell. Directament, el client sempre té la raó.
Correcte.
No? Hauria estat el resum que... De fet, aquesta expressió és la que d'alguna manera va donar peu a aquesta secció.
Correcte.
Però li vam posar un interrogant al final per adonar-nos que moltes vegades estem completament equivocats, no? Això, demandes, imagino que heu tingut raríssimes, no?
No, jo la veritat és que no hem tingut molta sort. No, sí que jo una època tenia un bar de copes i me'n recordo que va vindre un noi i diu, mira, és que visc ara, m'he agafat el pis de dalt i a mi em costa molt dormir per les nits amb el soroll i tal i qual. Dic, ostres, dic, estàs a la plaça del Sol de Gràcia. Que no sé si
estàs
jo...
Estàs a la plaça del Sol, tu?
Sí.
Quin bar?
L'Entresol.
Ah, l'Entresol? Sí. De debò?
Sí, sí.
Quina gràcia.
Sí, sí. I...
Ens coneixíem, doncs.
Segur.
Jo havia estat molt client de l'Entresol.
Doncs, ostres, doncs no m'has vist...
Ja deia jo que em sonaves molt. digues.
Doncs jo li vaig dir, hosti, tu ets conscient que aquí a la plaça cada dia fins a 5 del matí s'estan amb la guitarreta i fent soroll i cridant i tal? Vull dir que potser no sóc jo el que no et deixa dormir,
Ja, yeah.
I aquest, sí, però ens van denunciar.
Senyors, ho hem de deixar aquí perquè estem a l'hora d'acabar, però l'has de tornar un altre dia... No? Hauràs d'arribar una mica abans, de tota manera.
Toni, per 5 segons, que és el cumpleaños de la meva tia, i sé que m'està escoltant.
I tant.
Moltes felicitats, tieta.
Com es diu la teva tieta?
Candeli.
Com?
Candeli.
Candeli. Candeli. Candeli. Avui és el seu aniversari.
És avui el seu aniversari.
Candeli, moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Està molt bé, està molt bé. Quin nebot que té, Candeli? Que maco i que és... No? Que a mi que bé que els hi ha sortit el nen. Moltes gràcies als tres. Gràcies, Cristian Navarro, Gerard Socarrats, Pol Torrents. Ens trobem aviat. Moltíssimes gràcies.
Merci.
Gràcies. Senyores i senyors, demà tornem, ja ho saben vostès, a partir de les 3 de la tarda, tota la gent del Tot Anirà Bé, a la sintonia de Ràdio Estel, l'Albert Barba, la Glòria Galiano, l'Andreu González, la Núria Ros, l'Oriol Francisco i el José Matosas. Recordin, demà ja tenim aquell dia que t'aixeques al matí i és dijous. Que vulguis que no, ja la cosa comença a sonar d'una altra manera. I a més recordin que demà tindrem també molt bones temperatures, segons ens explicava avui el Jordi Miralles. Per tant, abans no baixin, que és el que passarà al cap de setmana, disfrutem de la vida, perquè quan la compartim aquí a Ràdio Estel, aquestes 3 hores de ràdio, el que està clar és que tot anirà bé. Fins demà, gràcies, bona tarda.
Ràdio Estel.
Aquest dissabte, excepcionalment, el programa Trotamundo serà a les 9 del matí, degut a la transmissió especial a les 11 del matí de la presa de possessió del nou bisbe de Terrassa. Podràs escoltar Trotamundos a les 9. No li perdis la pista. Aquest dissabte 5 de febrer, Trotamundos amb Miquel Mercadal a les 9 del matí. Més novetats, més continguts, més Ràdio Estel. Amb la nova app Ràdio Estel Oficial, descarrega't els àudios que vulguis per escoltar quan vulguis. Descobreix els nostres podcasts, gaudeix dels programes i les seccions a la carta o escolta'ns en directe. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Descarrega-te-la. Ràdio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat i a l'app Ràdio Estel Oficial. Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans.